Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El complicat context polític exterior, marcat per la guerra a Ucraïna i els darrers fronts oberts pel nord-americà Donald Trump, ha enduit el president espanyol Pedro Sánchez i el principal líder de l'oposició, el dirigent popular Alberto Núñez Feijóo, a fixar una nova reunió des de 10 mesos després de la darrera trobada. Serà dilluns que ve, dia 19, a la Moncloa, una cita que s'emmarca en un clima de confrontació absoluta des de fa mesos entre els dos per incomptables assumptes. Un d'aquests és la reforma del sistema de finançament que demà la ministra d'Hisenda tractarà amb les comunitats a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera i de la qual les Balears no acceptaran quedar-s'hi, ha dit la presidenta Marga Proens, només amb les miques. Són algunes de les qüestions destacades de l'actualitat d'aquest dimarts, en què hem conegut la detenció d'un home per la mort de la seva parella a Palma, detenció ara fa gairebé un any. La llarga investigació ha permès la policia determinar que la dona no va morir per causa natural, com es va apuntar al començament. L'home es troba ara als calabossos policials en espera de passar a disposició del jutge. Avui és 13 de gener. Iván López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars avui amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per les previsions d'Excel Tour. Confia en mantenir en guany el ritme de vendes del 2025.
Les Balears són la tercera comunitat que registra un major increment de negoci turístic amb un creixement del 7,4% de les vendes. L'Aliança Turística parla d'una relaxació del clima de rebuig al turista mentre ha continuat creixent el volum de residents.
Tot això quan el 2025 les platges de l'arxipèlag han patit molts més vessaments fecals.
Segons la Fundació Mar Illes, les 46 incidències registrades el 2024 s'han duplicat l'any passat. L'entitat alerta de l'empitjorament de la qualitat de l'aigua.
A Eivissa, el preu del lloguer tot l'any continua incrementant-se per la forta demanda. Gemma Guasc, bon dia.
Bon dia, així és. La demanda continua sent molt superior a l'oferta. Immobiliàries de l'illa asseguren que per l'oferta d'un habitatge de 1.200 euros al mes poden arribar a rebre entre 30 i 40 sol·licituds. Molts dels demandants són famílies de 3 o 4 membres.
Menorca estén l'atenció a les persones en situació de sensellarisme a tots els municipis. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El Consell i Creu Roja han fet públic avui un nou conveni que permetrà actuar al conjunt de Menorca i no només a Moc com fins ara. Durant aquest 2025 s'han atès a l'illa un total de 44 persones sense llar, de les quals 39 són homes i 5 dones. La xifra segueix creixent, si bé no amb el mateix ritme que el conjunt de les illes, on el nombre de persones sense habitatge ha augmentat gairebé un 150%. Des del 2019, segons la UIB.
La llengua blava i la grip aviària marquen la celebració de les beneïdes de Sant Antoni, molt viscudes a Mallorca. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Les oques i altres animals de corral no podran participar a les beneïdes de Sant Antoni per culpa de la grip aviària, no sé que estiguin dins una gàbia. La restricció també afecta les ovelles, que hauran d'estar vacunades de la llengua blava per poder participar.
Són els assumptes destacats aquest dimarts, Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, una malaltia que cada any pateixen 30.000 persones a les Balears. En parlarem en els pròxims minuts. Pel que fa als esports, Alba Torrents ja s'entrena amb l'Azul Marino. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Sens dubte, el fitxatge estrella del bàsquet balear. Fa una hora que l'Ale Vinicilamera ha estat presentada als mitjans informatius. Alba Torrents reforçarà l'equip fins a final de temporada amb l'objectiu d'ascendir a la Lliga Endesa. En futbol, Álvaro Arbeloa ha dirigit el primer entrenament amb el Real Madrid després de la destitució ahir de Xavi Alonso. El nou tècnic té demà el primer examen als vuitens de final de la Copa del Rei al camp de l'Albacete. En tenis, Jaume Munar jugarà el vuitens de final del torneig d'Adelaida. El centenyiner ja és el vuitens de final d'aquest ATP 250 després de desfer-se de l'alemany Daniel Altmaier en dos sets, 6-3 i 6-0, i aquesta pròxima matinada ja l'espera Francisco Cerúndolo.
Tot això quan falti un quart per a les 3 i completam la portada amb la previsió del temps. Marc Alentei, bon dia.
Bon dia, continuem amb una situació meteorològica marcada per la tranquil·litat i aquestes pròximes hores el cel romandrà destapat amb el pas de núvols prims, poqueta cosa. En general, hi vent que bufarà de component sud i ho farà de manera feble. Sí que et veure que a la mà hi haurà redals de maró. Aquesta pròxima nit es poden tornar a formar boires a punts de l'interior, preferentment de Mallorca. Demà a primeres hores encara seran presents, fins i tot també en presència de núvols baixos, que s'aniran desfent de manera ràpida i tornarà a quedar un dia, en general, amb molt de sol, això sí, amb la presència d'aquests núvols prims. I continuem amb ambient suau, tant aquesta pròxima nit com també en vista demà, amb màximes que demà tornaran a quedar entre el 16-17 a 18 graus, superant aquest valor, sobretot a punts del nord de Mallorca i també fins i tot cap en el nord de l'illa d'Eivissa. Per tant, de moment, continuem amb aquest temps estable.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada, la Policia Nacional ha detingut un home acusat de matar la seva parella ara fa gairebé un any, al febrer del 2025, a Palma. L'arrest va tenir lloc ahir després d'una investigació que ha durat 11 mesos i que apunta finalment que la dona no va morir per causa natural, com es va apuntar al començament, sinó per la mà de l'investigat.
La primera hipòtesi va ser que la víctima d'uns 30 anys va morir intoxicada, però el resultat de l'autòpsia van apuntar que la mort ocorreguda al seu domicili va ser provocada per una altra persona. Després de gairebé un any i d'una intensa investigació per part del grup d'homicidis de la Policia Nacional, els agents van aconseguir trobar el sospitós d'uns 40 anys. El van detenir i ara roman a les dependències de la prefectura a l'espera de passar a disposició del jutge. No es preveu que ho faci fins demà.
Notícia que coneixem en un any marcat per la violència de gènere. La policia investiga com a violència masclista la mort d'una dona de 78 anys a Badajoz. La parella de la víctima, un home de 81 anys, ha estat detingut i ja ha ingressat a presó de manera provisional.
L'agressió es va produir divendres passat i la dona va morir ahir a l'Hospital Universitari de Badajoz, on es trobava ingressada a causa de les lesions que patia. José Luis Quinta és el delegat del govern a Extremadura.
Se está investigando como posible violencia de género, pero todavía no podemos asegurar que sea violencia de género mientras no tengamos las pruebas oportunas, que estamos precisamente en la investigación en este momento. No había ninguna denuncia previa en este caso, ni estaba ningún expediente activo en el sistema Biogen. No teníamos conocimiento de nada.
Si es confirma aquest cas, el nombre de dones assassinades per violència de gènere s'elevaria a 4 en 2026 i a 1.346 des de l'any 2003, quan es varen començar a recopilar aquestes dades.
La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, reconeix que aquest principi de 2026 està sent molt dur i per això insta la societat a conscienciar-se d'aquest problema.
No vamos a normalizar este horror y seguiremos destinando todos los recursos del Estado, legislativos, educativos, para proteger a las mujeres y erradicar la violencia dolorosa e indignante.
Mentrestant, a l'Audiència Provincial de Palma ha continuat el judici contra un home que presumptament va matar el lladre que va entrar a la seva finca situada a Inca per robar-li algunes plantes de marihuana, uns fets ocorreguts al setembre de l'any 2020. Avui ha estat el torn de diversos testimonis, tots ells agents de la Guàrdia Civil. Han assegurat que l'acusat d'homicidi els va dir que hi va haver una brega amb un dels lladres i que va actuar en defensa pròpia. Ha negat haver usat cap objecte per atacar la víctima. Un punt que la Fiscalia contradiu, el Ministeri Públic assegura que l'home va apunyalar la víctima amb un ganivet d'uns 13 centímetres.
Els agents han explicat que varen veure el principal acusat ben tranquil i col·laborador després del fet. Un exemple d'això és que els hi va mostrar l'extensa plantació de marihuana que tenia i va lliurar als agents la roba que duia durant la brega plena de sang. Alguns agents els va sorprendre que l'home s'hagués dutxat després de la brega.
Sí, col·laborador, estava tranquil. Ell decía que havia actuat en defensa pròpia, que no tenia nada que ver.
Alguns dels testimonis també han destacat que la víctima va morir després de perdre molta sang. A més del presumpte autor de l'homicidi, hi ha tres lladres acusats per un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. I els agents han assenyalat que varen trobar a un d'aquests presumptes lladres en estat de xoc al camí de Can Boqueta.
El médico posteriormente nos confirmó que toda la sangre que tenía que perder ya la había perdido.
Sí, estamos muy nerviosos, sí.
¿Recuerdas si estaba temblando?
Sí, sí, estaba temblando.
¿Las manos?
Bueno, el cuerpo en general, sí.
¿Podemos decir que temblaba completamente?
Estaba temblando, balbuceando.
¿Balbuceando?
Sí, muy, muy, muy alterado.
Una de les agents ha assenyalat que el motiu del robatori podria ser per saldar comptes relacionats amb qüestions de droga.
Sí, nos comentó que tenía negocios pendientes con ellos o alguna cuenta pendiente y él creía que estas personas vinieron a tomarse esa cuenta por su mano y robarle las plantas para pagar esa deuda.
La Fiscalia reclama pel presumpte homicida 15 anys de presó. Els altres tres acusats s'enfronten 11 mesos de presó per intent de robatori.
I s'inicia el procés judicial per aclarir les causes de la mort d'un nadó a Can Misses. La dona afectada acusa el centre hospitalari d'una negligència mèdica. Després de 3 anys d'espera, el Servei de Salut de les Illes ha de respondre als jutjats pel recurs contenciós administratiu per responsabilitat patrimonial que va presentar l'afectada Elena Gregori.
Elisabet estava embarassada de 33 setmanes quan va perdre el seu fill hores després d'ingressar amb forts dolors abdominals a l'Hospital Can Misses.
No me hicieron ninguna ecografía abdominal nada más llegar. Me dejaron esperando en una cama con una supuesta apendicitis, cuando yo lo que tenía era un desprendimiento de placenta debido a una preeclampsia. Hubo un error de diagnóstico, hubo falta de oportunidad, no fui tratada de mi dolencia. Fueron horas esperando.
3 anys després s'inicia el procés judicial.
El duelo nunca termina y al final el proceso judicial lo que hace es intensificar este dolor y es más difícil llevarlo.
El pròxim 16 de febrer el Servei de Salut de les Illes haurà de respondre a aquesta demanda de responsabilitat patrimonial.
No tengo más a mi hijo, a mí no me lo van a devolver ni haciendo esto, ni hablando, ni nada, pero lo que sí que necesito es que se haga justícia i que se assuman responsabilidades.
Durant aquest temps s'ha trobat motius per somriure.
Tengo a Lucas, mi pequeño Lucas de 2 añitos, que bueno, da un poquito de sentido a mi vida ya, porque antes no la tenía.
Sap que el procés judicial serà llarg, però vol saber per què va perdre el seu fill.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Quatre de les 5 ciutats més cares per comprar un habitatge s'ubiquen a les Balears, concretament a l'illa d'Eivissa, segons dades que ha publicat Fotocasa.
Santa Eulària, Vila, Sant Antoni de Portmany i Sant Josep de Sa Talaia lideren, juntament amb Donosti, la llista de municipis més cars per comprar a més de 7.000 euros al metre quadrat. De fet, a Santa Eulària es freguen ja el 8.500 euros. Més enllà d'aquest tot 5, altres municipis de l'arxipèlag que es posicionen abans del desè lloc. Estem parlant d'Andratx, Campos i Calvià.
Són xifres que es publiquen l'endemà de l'anunci de Pedro Sánchez que vol bonificar el 100% de l'impost sobre la renda als propietaris que enguany no apugin al lloguer. La presidenta Marga Proens ha dit que no hi pot estar mai en contra perquè la proposta va en la mateixa línia de la que va anunciar ella mateixa fa unes setmanes.
La proposta mos ha de semblar bé per força i és que una vegada més Pedro Sánchez, en la seva política d'habitatge, fa dues coses. Una, constata que les polítiques del Partit Socialista no serveixen per res, per això proposa i copia les propostes del Partit Popular.
Tot i així, però, ens vol conèixer el detall i el recorregut d'aquesta proposta sobre la que no hi ha acord ni entre els socis de coalició de govern espanyol, PSOE i Sumar.
Estem ja molt avesats que les propostes del govern d'Espanya sempre tenen lletra petita. Per tant, anem a ser prudents, anem a conèixer com se materialitza aquesta proposta.
Avui han continuat les reaccions a la proposta, reaccions també de l'àmbit social. Des de l'Associació de Joves d'Eivissa veuen clarament insuficient la mesura.
Sí, consideren que beneficiarà els propietaris per damunt del llogater, sobretot els joves, i reclamen mesures més valentes per controlar el preu del lloguer a les Balears i a la resta de l'Estat. Vicent Palerm Bonet és membre de l'associació presentada en societat just ara fa unes setmanes.
Una mesura que busca beneficiar els arrendadors dos i que col·lateralment pot arribar a beneficiar en algun inquilí, però les verdaderes formes de beneficiar en els llogaters són en contractes de vivenda de més duració i declarar zones tensionades, controlar i intervenir en els mercats de l'alquiler.
I en aquest context, Amao, la plataforma Menorca per un habitatge digne convoca una concentració per divendres a Maó per mirar d'aturar el desnonament d'una família vulnerable. És la segona concentració per aquest cas, que fa un mes va aconseguir una pròrroga per raons humanitàries. Excel.
Ara, però, tot apunta que es farà efectiu i la família, que té una persona en cadira de rodes i un home de 87 anys, no disposa hores d'ara d'una alternativa habitacional. Membres de la plataforma lamenten que les opcions facilitades pels serveis socials municipals són del tot inviables. Consisteixen a que llogui un altre pis, molt més car que el que paguen actualment, i rebre ajudes puntuals per part de l'Ajuntament. També se'ls proposa passar uns dies en un hotel. Jaime Garcezo és membre de la plataforma.
I l'Ajuntament ayudaría a pagar algún mes por, pues, a la familia mientras encuentra una alternativa de vivienda. Pero claro, esto sería a lo mejor uno o dos meses, punto. Más no se entiende que el ayuntamiento no va a pagar, porque tampoco va a poder pagar eternamente 1.300 euros de alquiler porque la familia no puede pagarlos.
Es dona la circumstància que la família té a més necessitats especials, com és tenir una persona en cadira de rodes, la qual cosa, assegura el Consell de Menorca, fa que no hi hagi cap pis d'emergència adaptat per a ells hores d'ara. Les negociacions per trobar una solució continuen. Mentrestant, la concentració es manté per divendres de matí.
Pendents aquesta setmana d'una trobada destacada, la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha convocat per demà el Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid, on fa comptes presentar a les autonomies la proposta de reforma del sistema de finançament. Una proposta que, recordem, va donar a conèixer divendres, després de pactar-la amb Esquerra Republicana. El govern ja s'ha mostrat en contra d'aquesta proposta del govern Sánchez, tant per com s'ha negociat com pel fons.
Considera que no té demandes irrenunciables per les illes, com és que es tingui en compte la superpoblació o la població flotant a l'hora de fer el repartiment. En qualsevol cas, la presidenta Marga Proens espera que la trobada de demà no sigui una comèdia i que hi hagi voluntat real de negociar.
Hem de veure si això ja és una proposta tancada i demà la resta de comunitats autònomes, excepte Catalunya, som convidats de cartó pedra en aquest Consell de Política Fiscal i Financera. Per les condicions que coneixem fins ara, és un sistema de finançament fet única i exclusivament per Catalunya, o millor dit, per l'independentisme català, i a les Illes Balears mos arriben ses miques, i jo això no ho consentiré.
I enmig d'un context de confrontació absoluta entre el govern estatal i l'oposició, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo reuniran dilluns a la Moncloa, precisament per parlar de la situació geopolítica actual. Abordaran el possible enviament de tropes espanyoles a Ucraïna, però els populars han demanat ampliar la trobada a altres assumptes.
El president informarà a Feijóo de l'estratègia de seguretat i diplomàcia que està desplegant l'executiu per respondre a les tensions geopolítiques. La portaveu de l'executiu estatal, Elma Said, ha emmarcat la trobada en la més estricta normalitat dins la ronda de contactes que Pedro Sánchez manté en la resta de partits polítics.
Tenemos un contexto internacional muy complicado, una situación geopolítica que preocupa y que es, desde luego, bueno, pues objeto de mucha atención y, por supuesto, yo soy consciente de que así también lo siguen los ciudadanos, con lo cual, bueno, pues efectivamente se va a producir esta reunión el próximo lunes para hablar de todas estas cuestiones, de estrategia diplomática, de toda la estrategia que tiene el gobierno de España en materia de seguridad.
De part seva, el PP diu que no donaran suport a cap decisió aïllada en matèria de defensa. Miguel Tellado és el secretari general del PP.
Por eso hemos exigido que Sánchez informe de las cuestiones que afectan a la seguridad nacional de forma completa. Es decir, de los compromisos de España en materia de defensa en su totalidad. Tanto en lo relativo a envío de tropas como al gasto militar previsto y su desglose por escrito. Es decir, ¿cuánto se va a gastar? ¿En cuántos años? ¿En qué conceptos? ¿Desde qué partidas? Si no hay presupuestos, ¿y con qué empresas?
Per la seva banda, el líder de Vox s'ha mostrat molt crític amb Feijóo per acceptar les trobades, Santiago Abascal.
El señor Feijóo es un misterio incomprensible. Le deben entender las meigas, que deben ser las únicas que conocen qué es lo que tiene en la cabeza, pero yo no puedo comprender que con lo que está pasando en España, con las manifestaciones convocadas por el señor Feijóo, que ha dicho que el gobierno es una mafia, cosa que yo comparto, que lo repito hace mucho tiempo y antes que Feijóo, no puedo comprender que acuda a esa reunión para legitimar a Sánchez, porque eso impide la derrota de Sánchez.
D'altra banda, el govern espanyol ha anunciat que Veneçuela ha alliberat 3 presos espanyols més, ho ha confirmat el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Han estat alliberats aquest dilluns i tots tenen doble nacionalitat. D'aquesta manera, en total, són 8 els espanyols excarcerats de les presons de Veneçuela després de la captura de Nicolás Maduro.
I sobre la situació a l'Iran, Álvarez ha convocat avui l'ambaixador iranià a Espanya.
Li vol traslladar la seva repulsa i condemna la repressió que exerceix el govern sobre el poble que es manifesta. També li demanarà que s'aturin les detencions arbitràries.
Y hoy lo que le vamos a trasladar es que hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión, que tiene que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluyendo Internet. Y vamos a recordarle que el derecho de comunicación libre de los ciudadanos es también un derecho fundamental de ellos.
En paral·lel, Donald Trump incrementa la pressió sobre el règim dels ayatolàs i anuncia que imposarà un arancel del 25% a qualsevol país que faci negocis en l'Iran. La Casa Blanca afirma que la diplomàcia sempre és la primera opció, però no descarta bombardejar el país persa.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Titulars, les Balears encara en un 2026 positiu pel que fa al turisme, amb el segon tancament anual de vendes més destacat de l'Estat, de més d'un 7,4% al 2025, segons el que ha publicat avui Excel Tour. L'Aliança per l'Excel·lència Turística col·loca els empresaris de les illes com els tercers, amb expectatives de creixement més bones per enguany del 6,6%, liderant una vegada més l'estadística juntament amb la Comunitat Valenciana i amb Múrcia.
Excel Tour ha tornat a situar les Balears en el lloc més alt de la llista de comunitats autònomes, tant pel que fa als resultats de l'any passat com pel que fa a les perspectives per enguany. Els empresaris de la comunitat són els tercers més optimistes pel que fa al creixement de vendes, amb un 6,6%, i els segons amb un increment anual de producció més elevat, de més del 7%. Excel Tour preveu així 12 mesos continuistes en què el sector creixerà de manera moderada. Óscar Perelli és el vicepresident executiu d'Excel Tour.
Les previsions empresariales para 2026, que es verdad que lo cerramos el 30 de diciembre, pero son de crecimientos similares a los de 2025. Y eso respondido por tanto el Museo del Prado, los hoteles de Meliá, de Minor, a Iberia y todas las empresas pequeñas que nos responden. Es decir, ese es el sentir que tiene hoy el sector turístico español.
Per aquest 2026, l'Aliança es marca revisar les creixents iniciatives de noves o majors càrregues fiscals a les activitats turístiques, posant en el punt de mira les Balears, també intensificar la lluita contra l'intrusisme i l'oferta il·legal que desborden, diuen el sector.
D'altra banda, es duplica el nombre d'episodis per contaminació fecal a la Mà Balear. Segons la Fundació Marilles, les 46 incidències registrades el 2024 s'han ampliat a 92 l'any passat. L'entitat alerta de l'empitjorament de la qualitat de l'aigua.
Segons l'informe de Marilles, l'any passat el 70% de les platges de les Balears van obtenir una qualificació excel·lent en Formentera i Menorca com les millors posicionades, mentre que Eivissa és l'illa en la puntuació més baixa. Dels 92 episodis de contaminació microbiològica produïts el 2025, una vintena van obligar a prohibir el bany a platges afectades. La resta va quedar en recomanacions de no banyar-se. Solla, Santanyí, Calvià i Ciutadella són els municipis que varen patir més incidències d'aquest tipus, que recorda l'entitat, es detecten per mostreig només a l'estiu. Per tant, la resta de l'any la qualitat de l'aigua durant queda fora del sistema oficial de control.
Els centres de salut d'atenció primària atenen cada any prop de 30.000 persones amb un diagnòstic de depressió i els serveis d'urgències n'atenen 600 anuals. Unes dades que vos oferim precisament avui, que és el Dia Mundial de la Lluita contra aquest trastorn i que, en què subratllam que cuidar la salut mental no és només una responsabilitat individual.
Hi ha factors que ajuden a prevenir la depressió, tot i que en molts casos no és evitable. Xavier Revert Vidal és el vocal de Psicologia Clínica i de la Salut del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes.
Per exemple, podríem pensar en totes aquelles condicions que milloren la nostra qualitat de vida, de manera preventiva, educant des de la infància en salut emocional i en regulació emocional, i també amb un esforç important per part dels professionals que ens dediquem a la salut mental de detectar de manera precoç el malestar.
Els motius que desencadenen aquest estat emocional són diversos, múltiples i transversals, com ara la soledat no desitjada, els problemes econòmics o l'exposició a l'estrès crònic. Na Joana Serra és una de les coordinadores del programa de benestar emocional de Girassol. Ha viscut la depressió en primera persona. Explica que l'episodi es va activar arran d'un conflicte a la feina que li generava molta ansietat. Ara bé, en les preguntes del metge va descobrir que no era una emoció puntual, tampoc ansietat.
Feia molts anys que m'havia centrat molt en la feina, fins a un punt d'oblidar-me de mi mateixa, no? Perquè estava sempre molt cansada, no tenia energia ni ganes de quedar quan tenia temps lliure i només volia estar a casa. Però com que ho tenia molt normalitzat, pensava que bé, que era per la feina i ja està.
Torna a la vida normal, però està ple d'ambivalències, inseguretat i sentiment de culpa. Un trànsit, un procés pel malestar que no és lineal. Ara bé, es diu que el tercer dilluns de gener, el Blue Monday, és el dia més trist de l'any. Revert, però, insisteix que la tristesa no és sinònim de depressió. Això sí, s'han de disparar les alarmes quan aquesta perduri setmanes i faci que perdem els interessos per les aficions.
També que abandoni responsabilitats, que tingui, per exemple, canvis d'humor, amb major irritabilitat, per exemple. També tendria a veure com a senyal d'alarma el fet de que hi hagi alteracions de son, dificultats per dormir, també de manera persistent, i canvis en la gana, no? Jo tinc menys talent.
I d'altra banda, la conselleria de Salut ha decretat els serveis mínims per la vaga convocada pels sindicats mèdics d'atenció primària per demà i passat demà. El BOI publica avui que els centres de salut romandran oberts per poder prestar l'assistència sanitària adequada.
Sí, en el torn de matí hi haurà tant dia 14 com dia 15 una plantilla mínima de 2 metges i un pediatre, excepte en els centres de major assistència, que serà de 3. En el torn d'hora baixa es marca el mateix nombre en el cas que n'hi hagi. Respecte a l'atenció continuada, l'obertura ha de ser del 100% en tots els serveis.
Dos presos polítics sarauïs han iniciat una vaga de fam amb senyal de protesta per violacions de drets i discriminació. Es queixen de la política discriminatòria que aplica l'administració penitenciària del Marroc. La Lliga per la Protecció dels Presos Sarauïs reclama el seu immediat alliberament i la posada en llibertat condicional.
Segons la Lliga per a la Protecció dels Presos Sarauïs, es tracta de dos estudiants detinguts que han iniciat una vaga de fam de 48 hores. En dos arrestats es troben a una presó del Marroc i han estat condemnats a 8 mesos de presó efectiva a causa de les seves opinions i posició política específica en favor de la causa del poble saragüí. Asseguren que des de la seva detenció han patit maltractaments i destrucció de les seves pertinences. Segons la informació recopilada per la Lliga, Brahim Babait sofreix un deteriorament significatiu en el seu estat de salut, per la qual cosa requereix atenció mèdica urgent. Catalina Rosselló és la presidenta de l'Associació d'Amics del Poble Saharaui de les Balears.
Des de la nostra Associació d'Amics del Poble Saharaui, el que demanem és la seva alliberació immediata i incondicional, perquè són presos de consciència. Són persones que no han utilitzat la violència.
Dues treballadores de les mansions de Julio Iglesias acusen el cantant d'haver-les agredit sexualment i han interposat una denúncia davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Les dones relaten un ambient de control, assetjament i abús de poder durant la seva etapa laboral amb l'artista, segons una investigació del diario.es.
Els testimonis corresponen a treballadores del servei domèstic que afirmen haver treballat per a Julio Iglesias en 2021 en les seves residències de República Dominicana i Bahamas. Descriuen comportament que qualifiquen d'agressions sexuals i humiliacions continuades. La més jove tenia 22 anys quan varen ocórrer els fets.
Així arribem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. Comencen les obres de la nova rotonda i del vial cívic de Crestaig a Sa Pobla, un projecte amb un cost de 2,3 milions d'euros. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Avui s'ha col·locat la primera pedra d'una actuació que forma part del conveni de 30 milions d'euros per a infraestructures vàries, viàries, firmat entre Consell i Govern. Les obres tindran una durada aproximada de 10 mesos.
Palma disposarà el curs que ve de dues escoles més amb la incorporació dels centres de nova construcció de Son Givert i Son d'Ameto.
L'escoleta de Son Givert consta de 7 aules encabuda per a 92 infants de 0 a 3 anys. El centre que s'incorporarà a la xarxa d'escoletes del govern oferirà les portes el pròxim setembre, coincidint a l'inici del curs escolar.
La llengua blava i la grip aviària marquen la celebració de les beneïdes de Sant Antoni.
Les oques i altres animals de corral no podran participar per culpa de la grip aviària, a no ser que estiguin dins una gàbia. La restricció també afecta les ovelles, que hauran d'estar vacunades de la llengua blava per poder participar.
Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant atenció de l'arribada a Palma per la carretera de Soia i per la carretera de Valldemossa. A la via cintura també trobaran tràfic lent en sentit aeroport, en el túnel de Gènova i des de la carretera de Valldemossa fins a les incorporacions a l'autopista d'Inca. Destacar també un cotxe que s'ha incendiat a l'autopista de Llucmajor en sentit Llucmajor a l'altura de Serenal i que està ocupant el carril dret. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. Amb Ivan López del control tècnic fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut, Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Podem, en portada, comencen les obres de la nova rotonda i del vial cívic de Crestatge a Sa Pobla, un projecte amb un cost de 2,3 milions d'euros. La presidenta del govern, Marga Proens, i el president del Consell, Lloris Galmés, han col·locat la primera pedra avui d'una actuació que forma part del conveni de 30 milions d'euros per a infraestructures viàries firmat entre dues institucions. Les obres tindran una durada aproximada de 10 mesos.
El projecte inclou la construcció d'una rotonda i d'un vial cívic de 2,5 quilòmetres que connectarà Sa Pobla a les urbanitzacions de Crestatge, Sobac i Sant Toni, passant per damunt l'autopista i el torrent de Sant Miquel. Aquesta nova connexió permetrà desplaçar-se a peu o en bicicleta amb més seguretat, especialment per als estudiants i residents de la zona. El batlle de Sa Pobla, Biel Ferragut, ha destacat que aquesta inversió era una demanda històrica.
És una obra molt necessària, la veritat que, a més, connectarà les tres urbanitzacions, Sobac, Sant Toni i Crestatge. Connectarà Sa Pobla a peu i en bicicleta, per tant, és una, ara mateix només se pot arribar fins al torrent de Sant Miquel.
D'altra banda, el president Lluís Galmés ha assegurat que amb el conveni amb el govern enguany es podrà fer efectiva l'ampliació del segon cinturó de Palma.
S'ha compromès a 7 milions d'euros d'inversions per l'any 2026. Per tant, podran dur a terme obres molt necessàries i esperades com puguin ser l'inici del tram 1 del segon cinturó de Palma.
La presidenta Proens ha subratllat que aquest conveni permet avançar millores viàries mentre no arriben els fons estatals del conveni de carreteres.
D'altra banda, ja està en funcionament la reforma i ampliació de l'escola de Fornalutx. L'obra ha suposat una inversió d'1,3 milions d'euros procedents de fons europeus.
El projecte ha consistit en la demolició de l'antic edifici principal i de diverses construccions annexes per donar pas a un nou bloc docent amb planta baixa i un pis amb tres aules per planta i espais polivalents. La presidenta del govern, Marga Proens, ha visitat avui el centre i ho ha fet amb el batlle del municipi, Francesc Marroig.
El centre ha passat així d'unes instal·lacions que havien quedat totalment obsoletes a una escola moderna, funcional, accessible i adaptada a les necessitats educatives del segle XXI.
Sabem el que vàrem batallar per tenir aquesta escola així d'una escola de primera, perquè això són escoles de primera. Escoles que avui per avui és un desig de molts dels lots que la voldrien tenir a qualsevol banda de Mallorca.
El Pla d'Infraestructures Educatives preveu una inversió superior als 600 milions d'euros en 10 anys destinada a la construcció de nous centres, ampliacions, millores d'eficiència energètica i actuacions per eliminar barreres arquitectòniques a totes les illes.
Mentrestant, Palma disposarà el curs que ve de dues escoletes més amb la incorporació dels centres de nova construcció de Son Givert i Son d'Ameto.
Avui el batlle Jaime Martínez ha visitat la instal·lació que consta de 7 aules noves encabuda per 92 infants de 0 3 anys. El centre, que s'incorporarà a la xarxa d'escoletes del govern, obrirà les portes el pròxim setembre, coincidint a l'inici del curs escolar. L'objectiu de l'Ajuntament és incrementar l'oferta educativa als barris amb més demanda.
Pues tenim d'altres també ja que se projectaran en breu, per exemple a lo que és l'antic Cinema Metropolitan, a Pere Grau, que feia falta també pues, aquestes places d'infants de 0 a 3 anys i anar cobrint pues, les necessitats que molts anys enrere pues, varen ser oblidades per cada un dels barris.
2:37, més qüestions. El ple de l'Ajuntament de Manacor ha aprovat per unanimitat al ple d'ahir vespre una moció per reclamar el reforç i la millora dels serveis sanitaris de l'hospital. La iniciativa presentada conjuntament pels grups municipals de Més Esquerra, PSIB i Agrupació Independent de Porto Cristo expressa la preocupació per la situació actual.
Mitjançant aquesta moció, el ple acorda instar el govern i a la Conselleria de Salut a enfortir la xarxa sanitària pública garantint els recursos humans, materials i tecnològics necessaris. Reclamar el ple funcionament de tots els serveis de l'Hospital de Manacor com a referència del Llevant i el Migjorn i exigir una resposta clara i efectiva a les demandes dels professionals sanitaris i traslladar aquests acords a les institucions competents. Miquel Oliver és el batlle de Manacor.
L'Hospital de Manacor té un paper essencial com a centre de referència del Llevant i part del Pla i el Migjorn de Mallorca, donant cobertura a prop de 170.000 habitants. En puntes de població flotant, durant l'estiu, ja eleva la xifra fins a sobrepassar amb escreix els 200.000. La seva aportació és imprescindible per garantir l'equitat territorial en l'accés a l'assistència sanitària i per assegurar que la població d'aquesta part de l'illa disposi de serveis en ple funcionament actualitzats i ben dotats.
Així mateix es considera que l'obertura del centre de salut de Sa Torre amb atenció 24 hores contribuiria a descongestionar el servei d'urgències de l'hospital, especialment en horari nocturn.
I els partits d'Esquerra demanen l'Ajuntament de Palma i el Consell de Mallorca que preservin el monument de l'activista Aurora Picornell, vandalitzat pràcticament cada setmana, fet que el converteix en un dels elements públics més atacats de la ciutat. Es tracta d'un bust instal·lat al Passeig del Molinar, en memòria de la dona, una de les Roges del Molinar, afusellada pels falangistes durant la Guerra Civil.
De manera freqüent, l'efígie d'Aurora Picornell apareix pintada amb esvàstiques i amb altres simbologies nazi o fascista, o directament atacada amb àcid. Són unes agressions contra el patrimoni que, segons la regidora de Podem, Lucía Muñoz, van molt més enllà.
Atacar el bust d'Aurora Picornell és atacar la memòria de les dones lluitadores, dels comunistes, del moviment obrer en el seu conjunt i de les víctimes del franquisme.
Per tot això, diputats, consellers, regidors del PSI, Més per Mallorca i Podem, reclamen al Consell de Mallorca i també ho fan a l'Ajuntament de Palma que hi actuïn, que restaurin el monument, que s'apliquin mesures preventives i que s'identifiqui i sancioni els responsables. Catalina Inés Perelló, portaveu de Més per Mallorca al Consell.
És un símbol i el que representa dignificar la figura i la memòria democràtica i els valors democràtics i el que representava l'Aurora Picornell, defensora del moviment obrer i feminista. I el que denunciem una vegada més, que davant d'aquest tractat vandàlic que hi ha diàriament o setmanalment que veiem, que les institucions són responsables i han d'actuar per preservar aquest.
Els partits d'Esquerra lamenten la passivitat de les administracions amb aquest monument en concret, ja que diuen ni tan sols han condemnat mai els atacs que pateix per motius ideològics. Joan Ferrer, regidor socialista.
No és una manca de capacitat tècnica o pressupostària, sinó que és un interès deliberat per esfonsar i per posar a terra per damunt, novament, de la memòria democràtica que tant mos ha costat recuperar.
L'Ajuntament ha actuat puntualment en alguns casos, ho ha fet esborrant les pintades feixistes, però el cert és que el bus encara presenta una forta degradació a causa de l'àcid que li varen tirar a damunt. De moment, no consta ni que s'hagi identificat ni sancionat a cap dels responsables.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
2:40, les oques i altres animals del corral no podran participar a les beneïdes de Sant Antoni per culpa de la grip aviària, a no ser que estiguin dins una gàbia i no són els únics animals que estan afectats per les restriccions sanitàries.
I és que també afecten a les ovelles, que hauran d'estar vacunades de la llengua blava per participar en les beneïdes. Ho ha acordat avui la Conselleria d'Agricultura, de Pesca i Medi Natural, ja que la seva participació està subjecta a requisits sanitaris estrictes adoptats en el marc de la situació epidemiològica actual de les illes.
I seguim parlant de Sant Antoni perquè per garantir la seguretat del jovent en festes tan massificades com aquestes, el govern posa en marxa el programa Festes Segures. Avui s'ha iniciat apoyant-se en tallers a l'Institut d'Educació Secundària. Escoltàvem el batlle Martí Marc, Rafael Coves, coordinador de policia tutor, i alguns alumnes.
Hi ha policies d'Alcudi, de Solla i de Seuva que reforçaran la policia local. Estan parlant de gairebé 28. Segurament ho vespre hi ha d'haver qualque reforç perquè després d'opí realment hi haurà una mica de... En fi, quan acabi la festa no acabarà, evidentment, té bars i tot aquest tipus de coses i per tant s'ha de reforçar.
Iupi, que ja té tota una sèrie de perills, com ja bé s'ha dit, el que intentem és aquests nins que per primera vegada s'acosten a les cordes, estirar, ajudar, a voler pujar, doncs que coneguin molt bé els perills per tal d'evitar doncs, una desgràcia.
M'ho han explicat, bàsicament, els perills que hi ha, tot el que ens pot passar, temes de petardos i coses, bé, tot.
La roda, per exemple, que la roda és molt, molt perillosa, ja que amb el pes del pi et pot fer mal en un peu.
I Palma també es prepara per celebrar el seu patró Sant Sebastià, una festa que creix any rere any impulsada per l'empenta de les confraries. L'obreria de Sant Sebastià, que aglutina a totes per primera vegada, explica la festa a les escoles. I per cert que moltes de les tonades que s'escoltaran aquests dies estan recollides a la pàgina web Mallorca Oral, que divulga el patrimoni sonor de Mallorca i que s'ha presentat avui.
Forma part de la pàgina web de la Fundació Mallorca Literària. També hi trobareu rondalles, endevinalles, costums i feines i tot el patrimoni oral, passat i present de l'Illa.
I per cert, que Serveis Ferroviaris de Mallorca habilita trens nocturns i de reforç amb motiu de les festes Sant Antoni i Sant Sebastià. L'empresa ha programat trens especials nocturns i també serveis de reforç d'hora baixa a partir d'aquest divendres dia 16 fins al dimarts dia 20. 2 i 43 minuts, la Casa de Cultura de Felanitx acollirà del 24 de gener al 21 de febrer la tercera mostra de teatre infantil i familiar, una proposta cultural dirigida als infants i les famílies que oferirà 4 espectacles a la sala d'actes Antoni Vicenç Massot.
La programació s'iniciarà dissabte 24 de gener a les 6 amb La Maleta Màgica, el nou espectacle del Gran Cassanyes, una proposta de mentalisme adreçada al públic familiar. Diumenge 1 de febrer. 1 de febrer a les 11 serà el torn de La Terra del Mio Tragus, amb el Pallasso Rico, interpretat per Sebastià Drové. La tercera cita tindrà lloc diumenge 8 de febrer a les 11, amb contes i cançons en anglès a càrrec de Serena's English Puppet Theatre. La mostra es clourà dissabte 21 en les 6 de l'hora baixa amb rondalles de la companyia Estudi Zero Teatre, un espectacle inspirat a la tradició oral mallorquina. Catalina Soler és la batlessa de Felanitx.
Supos que n'hi haurà qualcuna que agradarà més i qualcuna que agradarà manco, però el manco, però jo ho dic, fills, filles, pares, mares, padrines, padrins d'aquest teatre, escultura, és una mica donar a conèixer sempre a darrere una obra qualque lliçó de vida i que, per tant, vos convido que els gaudíeu.
El preu de l'entrada és de 3 euros en caràcter de donatiu o benefici de l'Associació Espanyola contra el Càncer Infantil.
I doncs, amb aquesta proposta, amb aquesta tercera mostra de teatre infantil i familiar que es celebrarà a la Casa de Cultura de Felanitx del 24 de gener al 21 de febrer, arribarem a les 2 i 45 minuts. Continua la informació aquí a Vives Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
Arrenquem aquest temps d'esports parlant de la millor jugadora de bàsquet balear de tots els temps, d'Alba Torrents, que ha estat presentada nova jugadora de l'Azul Marino.
Alba Torrents ja és la nova estrella de l'Azul Marino. De la Lliga Challenge, el líder en ple de victòries és el principal candidat a l'ascens a la màxima categoria del bàsquet nacional i tindrà ara la millor jugadora de la història del bàsquet balear. La Levin i Salamera torna a casa per disputar tota la segona volta de competició i ajudar així a assolir l'objectiu de l'equip mallorquí. Ho fa després d'estar sense equip des de l'estiu. És Alba Torrents.
Però ja és una aposta a futur d'aquesta temporada i la següent i m'agradaria, i aquest és l'objectiu, jugar amb l'Azul Marino a Lliga Femenina Endesa.
Alba arriba a l'Azul Marino amb 36 anys, amb una trajectòria impressionant, en 6 Eurolligues, en 3 equips, una Lliga Espanyola, 7 a Rússia, 1 a Turquia, 4 copes entre Espanya, Rússia i Turquia, i 2 Supercopes d'Espanya i una altra a Turquia. En la selecció espanyola, Alba Torrent ha aconseguit 2 os, 2 plates i 2 bronzes en europeus, una plata i un bronze mundial i una plata olímpica. A partir d'avui, quin és l'objectiu d'Alba Torrents?
Jo crec que ara l'objectiu és dia a dia anar millorant, però sí que dissabte està disponible i dia a dia anar agafant el màxim nivell de competició i, per suposat, que vull aconseguir la millor versió, que potser no sigui avui, però sí que és l'objectiu.
La nova jugadora ha fet una valoració de la feina de l'equip que ha guanyat els 15 partits de Lliga que duen disputats.
Una energia guapa i crec que se veu, no?, també reflexada a dins el camp, a dins el joc i en el resultat d'aquest equip. Crec que estan fent totes elles una molt bona feina en tots els sentits, perquè crec que quan un equip està aconseguint el objectiu que està aconseguint és per moltes raons i un conjunt de coses que t'adú a poder tenir aquests resultats ara mateix.
I després d'escoltar les paraules d'Alba Torrents, ara hem de sentir Gabriel Subias, el CEO de World to Meet, promotor de l'equip de la Lliga Challenge, que faran feina per omplir dissabte al Palau d'Esport de Somoix.
Estem xerrant sobretot les escoles, equipos de base i tal, i ara xerrem amb en Jordi com ho redonim en això. Inclús estem xerrant en seguint del Mallorca, Mallorca juga a les 4 i quart, que per un preu simbòlic poguessin venir després, que a les 7 és el partit, i això seria lo seu seria omplir bé el quart classificat, que s'ardoi.
Com diu Gabriel Subia, dissabte a les 7, l'Azul Marino rebrà la visita de l'Ardoi i Alba Torrent podria estar ja a disposició de l'entrenador Alberto Antuña.
I pel que fa al futbol i al Reial Mallorca, precisament el futur de l'entrenador Iago Barrasate passa en bona part pel que succeeixi dissabte que ve en el partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao.
De moment, encara no hi ha reforços en la setmana probablement més complicada d'ençà que va començar la temporada. Els darrers resultats han deixat l'equip a només un punt de la zona de descens. El futur de Iago Barrasate és més qüestionat que mai i el disgust de part de l'afició ja és una evidència. Amb aquest contest, dissabte toca rebre l'Atlètic Club a Somoix amb l'obligació de guanyar per no empitjorar encara més una situació que de per si ja és delicada. Avui l'equip té descans, demà començarà a preparar aquest partit.
I què podem dir del rival, Toni?
L'Atleti de Bilbao torna a la Lliga a Somoix després d'haver jugat avui vespre al 8è de final de la Copa del Rei contra la Cultural de Onesa i després de perdre per 5-0 a la semifinal de la Supercopa d'Espanya a Gida. També parlant del seu entrenador, perquè la seva renovació per a la pròxima temporada encara està per decidir. Sentim Ernesto Valverde.
Después de un partido de estos siempre pues intentas que que te sirva en cierta medida para dar un paso adelante. No he hablado con el club en ese sentido, pero bueno, de todas maneras estamos ahora en un momento, yo creo que clave de la temporada. Tenemos 4 partidos seguidos fuera de casa y bueno, y todavía pues bueno, con muchas cosas por decidir en cuanto a la Liga.
I ahir se va tancar la 19a jornada de Lliga amb la victòria del Celta de Vigo per 0-1 al camp del Sevilla. El gol del Gallets el va marcar Marcos Alonso de penal. I avui, com deien, torna la Copa del Rei amb els partits Deportivo de la Coruña, Atlètic de Madrid, Cultural Leonesa, Atlètic Club de Bilbao i Reial Societat Osasuna. La resta d'eliminatòries se jugaran entre demà i dijous, tots els partits a les 9 del vespre.
Al Real Madrid, Xavi Alonso ja és història i Álvaro Arbeloa, el seu substitut, avui ja ha dirigit la primera sessió.
El canvi d'entrenador arriba després de la derrota a la final de la Supercopa d'Espanya contra el Barça. Xavi Alonso i el club madridista han decidit separar de mutu acord els seus camins. Arbeloa és qui agafa la responsabilitat.
Pues evidentemente para mí es un día especial y cada día que he pasado en el mejor club del mundo, en el mejor club de la historia, para mí ha sido un día especial. Y hoy, por supuesto, es uno de ellos. Consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea que tengo por delante, y como tú dices, con muchísima, muchísima ilusión.
L'exfutbolista del Real Madrid i de la selecció espanyola dirigia fins ara el Castella, filial del Club Blanc a Primera Federació. El pròxim compromís del Real Madrid serà dimecres a l'estadi Calvo Belmonte en l'eliminatòria del 8è de final de la Copa del Rei contra l'Albacete. Sentim Arbeloa.
Y bueno, pues tengo muchísimas ganas de empezar mañana ya mi primer partido, una competición que mañana ya nos jugamos todo. La suerte de tener una plantilla extraordinaria en mis manos y lo único que tengo es muchísima ilusión y muchísimas ganas de que llegue ya mañana.
A la segona federació, l'Atlètic Balears ha tornat pel camí de la victòria.
El conjunt que entrena Luis Blanco va imposar per 1-0 al Barbastro i és tercer a la classificació, 4 punts per davall al líder, el Poblense, i només a un punt del segon classificat, el Reus. El tècnic de l'Atlètic Balears ha estat avui al programa Esport 3 i Betres Ràdio. Creu que així tot l'equip ha de competir millor?
No, hem de millorar, està clar. Nosaltres estem fent moltes coses bé des del principi, però bueno, el equip del el treball del cos tècnic, en aquest cas de l'entrenador, és sempre millor i tenim baixa de millores. O sigui que nosaltres hem deixat de competir millor, fem coses molt bé, però bueno, encara ens falta una miqueta.
I pel que fa a reforços, la plantilla de l'Atleti Balear anirà bé curta i, per tant, s'espera abans que tanqui el mercat d'hivern que hi hagi incorporacions. Aquest diumenge, el blanc i blau visitaran el filial del Girona, que es troba a meitat de taula. I un apunt de tercera federació, perquè avui, a les 5:15, el Son Cladera rebrà a la penya esportiva Santa Eulàlia en partit corresponent a la 15a jornada de Lliga.
L'eivissenc Toni Vingut ja és de tornada a casa després de només 3 dies de competició al Dakar.
Una lesió del seu company Gerard Ferrés ha fet que Vingut hagi hagut d'abandonar la carrera. Ho explica a IB3.
A principi d'etapa vàrem saltar una petita d'una tallada molt malament, vàrem pigar molt fort en terra, jo no li vaig donar importància i vàrem seguir. I quan estàvem acabant l'etapa, en Gerard me va dir, diu, mira, diu, tinc mal de coll, de cervicals, des d'aquell impacte, perquè va ser només de començar.
L'Eivissen lamenta el succeït, perquè enguany es trobava en bon estat de forma per seguir endavant fins al final.
Jo ara me trobava molt bé, jo crec que haguéssim fet un bon rally, però, bueno, això a vegades passa, no?
I en tenis, Jaume Munà jugarà els vuitens de final del torneig d'Adelaide.
Aquest torneig ha donat les primeres alegries del 2026 a Jaume Munà. El santanyiner ja és el vuitens de final d'aquest ATP 250, després de desfer-se de l'alemany Daniel Altmaier en 2 sets, 6-3 i 6-0, i aquesta pròxima matinada ja l'espera Francisco Cerúndolo. Els dos tenistes s'han enfrontat en 4 ocasions i Jaume Munà només ha guanyat l'argentí en una ocasió. Va ser el 2024 a Còrdoba. El darrer precedent el trobant l'any passat al Master 1000 de Toronto, on Cerúndolo va guanyar en 3 sets.
Gràcies, Toni. Fins aquí als esports. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Fem un tèntol.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Allà de va,
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de xapadrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar ses coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol. Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'11 d'octubre de 1946, 7 joves artillers del migjorn mallorquí morien per una explosió al Fort de Nagosta, a la bateria de Costa situada a Saballet. Un fet que trasbalsaria l'illa i de la qual no se sabrien del cert les causes. 80 anys més tard, la doctora en dret Apolònia Martínez Nadal ha recollit la seva història a Tragèdia al Fort de Nagosta, causa 170/1946. Un llibre que acaba de publicar el Gall Editor.
La mort dels malaurats soldats formava part de la història familiar de l'autora, doctora en dret, magistrada suplent de l'Audiència, investigadora de la història local de Santanyí. La seva mare havia estat testimoni del seu enterrament multitudinari. Recordava el poble corprès, però poca cosa més no seria fins fa no gaire que una visita casual va permetre estirar i iniciar la investigació.
I un dia fa, no molt, fa 7-8 anys, acompanyant a ma mare en el cementeri, vàrem passar per la tomba d'aquest jove llombarder que va morir, Joan Mas, de la Bassa, i hi havia el dia de la seva mort, 11 d'octubre de 1946, i aquesta data ja ens va permetre començar a estirar el fil per saber què havia passat exactament amb això, en relació a això que contava la meva mare.
Dels records familiars es va poder passar a trastejar per les hemeroteques, els arxius dels diaris locals que recollien el fet per acabar també amb la causa militar que recollia tota la investigació i recollia una cançó popular que posava sentiments allà on la causa només hi posava dades, i entre les dades una especialment corprenedora. Cap de les víctimes, tenien 20 anys, havia fet testament. Els seus béns, escassíssims, en plena postguerra, passaven directament als pares, i el que primer varen rebre foren les seves possessions més preuades, les bicicletes.
Que, a diferència de la resta de béns que queden en depòsit de jutge militar, immediatament se retornen a les famílies. Segurament perquè és encara una Mallorca preturística, on una bicicleta tenia més importància de la que té ara. Era un mitjà de transport, un mitjà fins i tot necessari per desplaçar-se a la feina, fossin feines agrícoles, fossin d'altra casta. I se retornen de manera gairebé immediata a les famílies.
El llibre, que ja està presentat a Llombards, es presentarà dia 30 de gener a l'Associació de la Tercera Edat de Ses Salines, d'allà on eren la majoria de les víctimes de la tragèdia.
I ja coneixem també el cartell del Sant Sebastià Alternatiu de Palma. Més enllà dels concerts de sempre, a les places de sempre, hi ha una opció alternativa, el Sant Canut 2026, que plega els grups més underground a les altres places de Palma, les que no n'entenen de massificació ni de mainstream. Els millors grups de música folk, punk, rock i urbana, entre d'altres, es trobaran als escenaris clandestins de ciutat per mostrar una altra manera de fer dins aquest període de festes patronals.
La 31a edició de Set Sant Canuteres tornarà a convertir els barris de Can Canut i Sa Calatrava en un gran escenari a l'aire lliure el dia de la Revetlla, dilluns a 9 a partir de les 6 del capvespre. En total són 41 músics i DJs locals repartits en 6 places amb estils musicals diferents. A la plaça de Raimundo Clar, a partir de les 6 i fins a la matinada, Vall de Bot, amb Rissaga, després se corrà la Nita, Sweet Polos Mil, Caricias, Canotà i aquests que sonen de fons.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 13 de gener, que passen per la detenció d'un home per la mort de la seva parella a Palma. Atenció, ara fa gairebé un any. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La llarga investigació d'11 mesos ha permès la policia determinar que la dona no va morir per causa natural, com es va apuntar al començament. La primera hipòtesi va ser que la víctima d'uns 30 anys va morir intoxicada, però després els resultats de l'autòpsia varen apuntar que la mort, ocorreguda al seu domicili, va ser provocada per una altra persona. Ara l'home es troba als calabossos policials en espera de passar a disposició del jutge.
Marga, però en reitera que no accepta el nou model de finançament autonòmic que proposa la ministra d'Hisenda Maria Jesús Montero.
Les comunitats ja estan citades demà a Madrid per la ministra d'Hisenda per debatre la reforma del sistema de finançament autonòmic que Maria Jesús Montero va presentar divendres passat. Les regions governades pel PP, entre elles les Balears, rebutgen aquesta proposta de l'executiu central que, recordem, neix del pacte amb Esquerra Republicana.
Per les condicions que coneixem fins ara, és un sistema de finançament fet única i exclusivament per Catalunya, o millor dit, per l'independentisme català, i a les Illes Balears mos arriben ses miques, i jo això no ho consentiré.
Els titulars de la jornada passen també per les previsions d'Excel Tour, confien mantenir enguany el ritme de vendes del 2025.
Les Balears són la tercera comunitat que registra un major increment de negoci turístic amb un creixement del 7,4% de les vendes. L'Aliança Turística parla d'una relaxació del clima de rebuig al turista, mentre que ha continuat creixent el volum de residents. Òscar Perelli és vicepresident executiu d'Exceltur.
Las previsiones empresariales para 2026, que es verdad que lo cerramos el 30 de diciembre, pero son de crecimientos similares a los de 2025. Y eso respondido por tanto el Museo del Prado, los hoteles de Meliá, de Minor, a Iberia y todas las empresas pequeñas que nos responden. Es decir, ese es el sentir que tiene hoy el sector turístico español.
Tot això quan el 2025 les platges de l'arxipèlag han patit molts més vessaments fecals.
Segons la Fundació Marilles, les 46 incidències registrades el 2024 s'han duplicat l'any passat fins a les 92. L'entitat alerta de l'empitjorament de la qualitat de l'aigua. Amb tot, l'any passat, el 70% de les platges de les Balears varen obtenir una qualificació d'excel·lent amb Formentera i Menorca com les millors posicionades, mentre que Eivissa és l'illa amb la puntuació més baixa.
Menorca estén l'atenció a les persones en situació de sensellarisme a tots els municipis.
El Consell i Creu Roja han fet públic avui un nou conveni que permetrà actuar al conjunt de l'illa i no només a Maó com fins ara. Durant aquest 2025 s'han atès a Menorca un total de 44 persones sense llar, de les quals 39 són homes i 5 són dones. La xifra segueix creixent, si bé no al mateix ritme que el conjunt de les illes, on el nombre de persones sense habitatge ha augmentat gairebé un 150% des de 2019, segons l'OIB.
Atenció a aquesta nova polèmica destapada aquest matí. Dues extreballadores de les mansions de Julio Iglesias acusen el cantant d'haver-les agredit sexualment i han interposat una denúncia davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional.
Les dones en relaten un ambient de control, assetjament i abús de poder durant la seva etapa laboral amb l'artista, segons una investigació que publica avui el diari Apuntes. Els testimonis corresponen a treballadores del servei domèstic que afirmen haver treballat per a Julio